Y ahora voy a hablar de una faula, de la faula de la cigarra y la formiga, que vanem a trasladar a dos veïnes de la ciutat de Vila-real, que eran la Mayorazga y la Pola. Y para que ens parle de esta faula, tenim a Luis Cabedo, del barri del Crist del Calvari. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Parlem de la Pola i de la Mayorazga.
Sí, dos dones que van coincidir en el temps, a finals del segle XIX i principis del XX.
Dos dones veïnes de la ciutat de Vila-real.
Sí, les dos vivien a, per dir-ho d'alguna manera, el que és avui en dia el Museu de Polo, vivia ella, que era d'aquesta família.
Que era la Pola.
La Pola, i més endavant, perquè veïnes no és com ara que són adossats una casa a l'altra, entonces tenien la seva mansió.
Zona, claro.
I més endavant, molt més endavant, perquè els terrenos d'una i l'altra era això, que eren veïnes, no de paret en paret, era la Mayorazga, que avui en dia està al parc i tot allò, però no queda res de l'edifici de la seva propietat.
Però aquella era la zona que era del parc de la Mayorazga.
Sí, sí, ella vivia allí, tenia la seva zona per allí, per on vivia.
La seva hacienda, no?
Hacienda, sí, l'hacienda que té un nom, que ja segurament després, si se dia la senya del camí de la travessa, on vivia ella, la seva finca, no? Entonces, pues, en el temps i en tot, pues, tenien moltes coses en comú. Pas començar, els dos tenien un nom molt llarg. Jo no m'imagino avui anar a la comissaria de policia ni ese nom, perquè li diria al policia de torne, bueno, se conforma vostè con el primer nombre, no? Segurament li dirien, no? I és que, per fer una introducció d'una i de l'altra, no? Com diria Manuel Juan Nebot, que era un capellà d'ací de Vila-real molt culto, amant d'este poble, l'any 1985 va escriure un llibre sobre anècdotes i curiositats com les que faig jo habitualment, però ell més esplaia perquè tindria més temps, segurament, no? I diguem que la Mayorazga la definia en una princesa cautiva en Palacio Encantado o una sultana prisionera en Riego de Alcázar. O sigui, era una dona que, per dir-ho d'alguna manera, la història d'esta dona està plena de contrarietats, d'esplendor i de misèria, de grandesa i desventura. La Mayorazga va morir riquíssima de béns materials, com mai ja havia viscut, però mai va encontrar la felicitat. Era una dona molt callada, silenciosa, tristota, desenganyada de la vida, enigmàtica, cosa que l'altra era una dona extrovertida, independent, popular,
la Pola.
Molt bé, esplèndida i generosa hasta el final, o sigui, que ja te dic, si avui en dia era un psiquiatre, segurament que li fiquen nom a tot, diria, esta dona patia de sol, no? Una dona que ha sigut rica, que s'engastava més de lo que guanyava, i encara així seguia mantenint aquest estatus de generositat hasta el final, que va morir completament arruïnada i en la misèria.
I sin embargo, reflejava esplendor
i les dos d'alguna manera van marcar l'època d'aquest poble. Tinc que dir que les dues persones, les dones és molt complicat, i més en províncies, no?, que se diu, no? A no ser que si jo, biografia de dones d'aquella època, m'han curit quatre mesos.
Conta-es.
Vull dir, jo tenc que ser molt eminents. Entonces, per trobar ressenyes sobre elles, tens que buscar estudis i treballs de persones d'ací i d'allà, que a lo millor escriuen una frase d'ella fent referència a ella, que era esto, era l'altre. I jo d'alguna manera intentar recopilar tot. A tot això n'hi ha que dir que a partir dels anys 90, en això de l'internet, de les webs i tal, van iniciar unes noves webs pels amants dels arbres genealògics, no? Perquè en tots els pobles sempre hi ha de maneguetes com jo, que és agrar averiguar la vida de fulanita, de menganito, de sotanito, i fer el seu arbre genealògic, no? I a raïs d'aquestes persones hem encontrat nous datos d'on venia aquesta família, com li diuen a aquestes persones, perquè, ja te diga, no sé que sigui una persona molt estudiosa i sàpia, diguem que no eren tan públics, no? I tinc que dir-te que les dues tenien un nom molt llarg, no? Tenien un nom molt llarg, que és el que te comentava, que no vull imaginar-me jo anar a la comissaria de turno a dir el nom. La Mayorazga, per exemple, se dia Consuelo Apolònia Ecolàstica Manuela Rosario Josefa Pascuala Graciana Dolores Font de Mora Giner i Cerdán de Landa i Pérez.
Ojo!
Sí.
Com se queda Froilán al costat d'ella?
O sigui, el DNI d'ella té que ser un folio A3 plastificat, no?, per a ficar-li el nom.
Esta era la...
La Mayorazga.
La Mayorazga.
I la Pola li dien Maria Areaceli Salvadora Joana Bautista Estefania Vicenta Rafaela Rita Blasa Ramona. Vamos, no n'he quedat més en el santoral ese dia. Entonces, els dos compartissen en comú un nom llarguíssim, no? una al final se le dia com a consuelo a la Mayorazga i a l'altra a Maria Araceli.
Uh-huh, no? Els primers noms.
Sí. Contate més o menys que la Mayorazga era filla de Manuela de con, perdón. Era filla de José Doroteo Fondemora Cerdán y Landa. Y sa mare era Manuela Ginari Pérez, que era filla del barón de Benicàssim. Uh-huh. I també era mig germana del que després, en l'any 1904, son tío, que li diuen Francisco Ginari Lira, el van fer a Villarreal fill adoptiu predilecto perquè va aconseguir que en l'any 1904 Villarreal fora declarat ciutat. Entonces, o sea, tenía que... parentesco en la nobleza provincial, diguem, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y la otra, pues también tenía aporte aristocrático, vivía, se había criado a Madrid, en la alta nobleza de la época y tal. Uh-huh. Lo que, en este caso, esta dona, pues, aquella le pegaba per anar de festes y comprar y agasajar de las festes que fea, agasajaba a los invitados de Monín, que es fea regalos y es fea de todo.
Es decir, la pola era la cigarra.
La cigarra, sí, en este caso, perdílo de alguna manera, en todo el respeto, claro está, ¿no? La Mayorazga también va a tener una vida trista, por lo que te di a la introducción, porque va a tener tres germans, pero ella no es va a conocer. Te diré por qué no es va a conocer, porque el primer, Francisca, cuando va a nacer va a morir a los dos años. Todo eso está documentado en estos que se dediquen a los árboles genealógicos, ¿no? Uh-huh. La segunda, Lidien María Mercedes, que va a nacer y morir el mateix any. El tercer va a ser un varón, que Lidien Manuel. Aquell va a vivir dos años. Y la cuarta ya va a ser ella, que ella va a nacer al año 1866. Y va a faltar en 64 años. ¿Vale? La otra va a nacer 7 años antes, ¿no? Era 7 años más mayor que la Mayorazga, ¿no? La Pola. Entonces, y también tenía dos germans, el mayor que le dien Roberto, que es va a casar en una tal Amalia Ruiz de la Prada y Caballero, o sea, de familia bien, y la menuda que es va a casar en un empresario de una familia muy poderosa del País Vasco, que era la familia Lequerica. La familia Lequerica va a arribar a tener Juana Franco, un embajador a los Estados Unidos, o sea, voy a decir que era una familia sí, sí, sí. influyente uh-huh. y tal, ¿no? Una, tan una como la otra van a tener fills. La Mayorazga va a tener dos fills, el mayor, que se va a emancipar molt prante, que dirían Francisco, León y Carras. Bueno, primeramente, quiere decir que les dos se van a casar.
Sí, estaba yo pensando en allò de la descendencia de estos dos.
Sí, pues la Mayorazga se va a casar en 21 años, en el año 1888, en un tal Francisco, León y Carrasco, natural de Madrid, uh-huh. del cual va a tener dos fills, el primogénico, Manuel, que se veu que tendrien un caràcter fort els dos i van renyir molt, sempre estaven renyint i se van massipar molt prante, no? Se'n van anar. Però la promesa d'ell se veu que era molt avispat i vés i fes les paus en la teva mare, home, per
perquè
favor,
la gent és gran i han de tornar, és ahorradora.
Entonces, així no va ser, van anar, van fer les paus i ell és el que va ser heredero i després, según digo el lazo genealógico, después va a ser el que va a heredar el título también de barón de Benicàssim, porque uh-huh. son tío no va a tener familia, pero lo tanto va a heredar ella el título. Siempre basamos en los datos de
que se han donat.
Que se han donat, uh-huh. ¿vale? Y también, por lo que te comentaba, ¿no? Se van a arreglar y ¿para qué andaba la fortuna? Con tú me ven a decir, pues para Dey, que era el primogénito, y además en la desgracia de que va a tener un segon germà. Una desgracia porque el segon germà, le di en Ramón, y este va a faltar en 26 años en la guerra de Marruecos, uh-huh. en un puesto que es día al Monte Arruid, que está a 30 kilómetros de Melilla. Y este puesto es, para que coneguen una miqueta la historia de España, van a morir 13.000 españoles. O sea, volían conquistar Marruecos, porque entonces las colonias y tal, era un partiment entre Francia.
Bueno, pues ese era el era un desfil de estos dos protagonistas,
sí, de la Mayorazga.
De la Mayorazga.
Y la Pola, pues también va a tener tres fills también. Tenía que decir que es fills de la Mayorazga, pues lidien pues Raúl al mayor, Héctor al mitjà y Gisela, que era la menuda, que esta va a morir molt jove, pobra, y va a ser enterrada en la finca que todo el món coneix de la playa de la Pola, que es la que está a la desembocadura del río Millars. Uh-huh. ¿Vale? quines aficions tenien unes i altres, perquè claro, com a notorietat, la Mayorazga, la seva gran passió era el seu jardí, perquè dona compte que era una, per lo que han dit a l'introduir, era una molt misteriosa.
Una agenda, sí. I ella estava, li agradava estar rodejada de lo seu, molt d'anya, sí. Molt cavadins, molt que no entrar en la seva propietat.
Molt bé, entonces ella tenia un jardí grandíssim allí, que en veritat entre setmana era un vivero que la gent anava i comprava plantes i flors, que era la devoció d'ella, però a part també era amant dels animals. I tenia unes grans gàbies allí, en la qual tenia pavos reals, tenia monos, tenia palomes...
Podem dir un xicotet zoo, tenia, no?
Sí, sí, era un xicotet zoo que quasi que se podria dir que era el primer zoo que degué haver per la comarca.
I tant que sí.
Perquè molta gent, així com els
animals exòtics...
Sí, molt bé, perquè també tenia un criadero de gallines exòtiques d'arreu del món, igual que de conills de tota classe de pelatge, o sigui, que ho col·leccionava en aquest aspecte. I entre setmana la gent anava i comprava plantes, comprava animals, i el cap de setmana...
Anava incrementant la fortuna.
Sí, sí, d'alguna manera, sí. I el cap de setmana ella tenia un jardiner, tenia una persona, un procurador, un granger, que s'encarregava de tot allò, perquè això era ja molt, en aquest aspecte era molt... Molt exigent.
Molt diligent, sí. Sí.
I en cada setmana, i si no com molta gent com altres, bueno, anem a l'ermita, passejamos a l'ermita, pues se n'anaven el crio, se n'anaven allí i anaven a veure el jardí, que era d'entrar lliure i disfrutaven dels jardins, dels animals i de tot. Era una manera d'espaïciment, no?, per a tota aquella gent.
Anaven a la Mayorazga,
sí,
que segueix sent un puesto d'esparciment, perquè un dia és un dels parques més grans que hi ha.
Molt bé, o sigui, que seguís més o menys en la tradició, no? També tinc que dir-te d'esta dona que va ser la primera dona que va tenir un cotxe a Villarreal. Era un hispano azul, d'unes característiques que era descobert, en 5 asientos, que el va adquirir l'any 1911 i tenia com a matrícula la número 15. Vull dir jo que la número 15 de tota la província de Castelló, vull dir que descomptant els cotxes oficials, possiblement fora de la primera, sí. Sinó de les primeres, no? Tot i ha que dir que la Hispano Azul era una empresa espanyola que es va crear l'any 1904, que avui en dia segueix fent cotxes de lujo i avions de reacció i de tal, però que en aquella època dos empresaris catalans...
Espanyola, l'empresa.
Sí, 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 bueno, segurament.
Bueno, d'inversió espanyola, a Espanya està?
Sí, bueno, a Espanya estava i després van fer també una filial a França, que així va pillar la Guerra Civil, i va haver un moment que produïa més la filial que la d'ací. I es creaos eren dos espanyols i un suïssó, un ingeniero suïssó, per això el nom de Hispano Suïssa. Entonces, pues, esta dona, por eso va a ser de la primera que va a tener un coche. Y después, lo que ha trascendido al día de hoy es la noticia del Gran Casino. Gran Casino.
Sí,
Ella era propietària de tres cases on se va fer el Gran Casino, però a qui no sàpia qui és el Gran Casino, si han anat a renovar el carnet del Villarreal este estiu, segurament haurem d'entrar dins d'aquest edifici, no? I aquest edifici ella se va inspirar molt perquè un any antes de crear-lo en la seva ment va anar a l'exposició regional de València i va veure allí un Gran Casino, diu, això, este glamour, això, magra. És més, ella li agradava o això, o bé el casino de Sant Sebastián, o sigui, un casino de Sant Sebastián que el van inaugurar 20 anys antes, que van anar a estar reixos i tot, o sigui, que pisara, ella el pisava, que com se diu, no? Li agradava el glamour.
I, sin embargo, la seva fortuna no mermava.
Sí, no, ella...
Ella era visionària, sí. I era productora de riquesa.
Sí, sí, perquè ella va ficar les cases en propietat, però després va vendre una espècie d'accionariat per als socios per a que disfrutaren d'aquest casino, no? O sigui...
Que és el que s'ha recuperat ara i que poden la gent vindre a veure la carrera major de la ciutat de Villarreal.
A més, el seu dia de la inauguració del casino va ser apoteòsic. Este Villarreal estava tot ple de banderetes, de bon matí en la banderola va vindre la banda de música i provincial de la Beneficència, cornetes i tambors a tocar per tot el poble. I per la vesprà va vindre la de Tetuán, o sigui, la de l'exèrcit, també amenitzar tot el carrer.
I la inauguració del Gran Casino.
Sí, sí, van vindre tota classe de personalitats.
I a tot això on teníem a la Pola?
Sí, la Pola, mentrestant, pues, seguia vivint, venint en Madrid, entre Madrid i així, i seguint organitzant festes, i hasta que va arribar un moment, que és el que jo crec que ha transcendit al dia d'avui, perquè és famosa en ella que era molt rica i es va arruïnar per tots aquests abusos que feia. Home, mira si va coincidir en el temps, perquè quan es va ficar a viure així també, pues eren veïnes, per el que comentàvem antes. I arribava un moment que ella va tindre que vendre els mobles on vivia, la vajilla, que la vajilla no era la Duralès que tenia.
No, està clar, està clar.
O sigui, que donàvem pasta per ella. I al final ja, home, va vendre tot, que ella sempre anava en un traje d'alta costura, que sempre era el mateix, perquè tot l'any se ho va vendre, pobra. I anava, pues, això sí, sempre anava en el seu gorro i les seues sombrilles de temporada, o sigui, si feia sol era perquè era estiu, si plovia era paraigües, però sempre anava en el seu traje, i ese traje que el va amortitzar, que ja estava passat de moda i tot, pobra, i tal.
Però ella anava ben vestida.
Perquè ella, el admitir que una rica tinguera que demanar, una aristòcrata tinguera que demanar limosna i això no entrava dins del lassó. Hasta que un dia va reaccionar que tenia que fer-lo.
Uh-huh.
I una de les famílies que li van ajudar, diguem, que sempre l'han tingut allí en sa casa, i això era la Mayoralga. La Mayoralga, pese a que ella anava en ese traje ja descolorit, perquè així no ho descrivís l'escriptor que te comentava antes, anava tota... que feia aquesta olor i tot, valga la redundància, no? O sigui, ella sempre li ha mantès l'estatus de lo que era, no? Sempre l'ha sentat a la seva taula i li ha mantès el seu estatus de dona noble, no?
Se referia a que la Mayoralga sempre recibia la pola, no?
Sí, sí, sempre la recibida i sempre li ha ajudat, segurament que econòmicament també.
També. Pues, más o menos, ja hem contat el que ha sigut la faula de la cigarra i la formiga en dos veïnes de la ciutat de Vila-real, com eren la Mayoralga i la pola, sempre de la mà de Luis Cabedo, que ens porta aquestes similituds de lo que són la vida en lo que envolta a esta maravillosa ciutat, que és la ciutat de Vila-real. Moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies, Susana, i hasta la pròxima.